El govern espanyol endureix les condicions de la regularització extraordinària d'immigrants. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El Consell de Ministres ha aprovat avui la regularització de 500.000 d'immigrants que ja viuen a Espanya sense els papers en regla, Joan Bota.
Ara s'obre un termini de 2 mesos i mig per tramitar les sol·licituds en què s'exigiran, i això és nou, certificats oficials per acreditar que no es tenen antecedents penals als països on s'ha viscut anteriorment.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, és la principal novetat. El govern espanyol ha rectificat i reclamarà finalment un certificat oficial d'inexistència d'antecedents. En molts casos això pot ser difícil i el temps corre perquè només hi haurà 2 mesos i mig per tramitar les sol·licituds. Es podrà fer des de demà passat i fins al 30 de juny en oficines de Correus Estrangeria i la Seguretat Social. La ministra de Migracions, Elma Said, defensa les bondats d'aquesta regularització davant les crítiques de la dreta i l'extrema dreta.
La evidencia demuestra que en procesos similares anteriores se han logrado beneficios en empleo, en convivencia. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no es el que mira hacia otro lado.
Mentrestant, crisi del PSC a Ripoll després que la direcció nacional del partit ha forçat els seus 2 regidors a dimitir per haver facilitat l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Oriols.
Els fins ara representants socialistes a l'Ajuntament adverteixen que no hi ha cap membre de la llista de les últimes eleccions disposat a agafar-los al relleu.
Connectem amb Girona i amb el Palau de la Generalitat. Laia Claret i Albert Prat.
Bon dia, ho asseguren els socialistes de Ripoll en un comunicat, que no hi ha ningú amb aquesta predisposició i que la decisió de cessar-los és unilateral de la direcció del PSC. També especifiquen que el partit no s'ha posat en contacte amb ells per confirmar la seva renúncia al càrrec.
I de retruc, el cap de files del PSC a Ripoll, Enric Pérez, ha decidit deixar la seva feina i ha presentat la dimissió com a assessor de la consellera Sílvia Paneque. Paneque, com a portaveu del govern, ha insistit que amb l'extrema dreta no hi ha res a negociar.
No hi ha cap mena de marge de col·laboració amb les forces d'extrema dreta ni d'Aliança Catalana, tampoc.
Atenció també a això. Mestres i professors votaran els pròxims dies si estan a favor d'una vaga indefinida fins a final de curs.
L'AUSTEC, el principal sindicat dels docents, ha llançat una enquesta per decidir el model de les pròximes protestes. En paral·lel, l'Assemblea de Direccions de Centres de Barcelona planteja una dimissió en bloc de tot el col·lectiu quan s'acabin les classes.
Mentrestant, la guerra al Pròxim Orient dispara els preus a Catalunya més enllà ja dels carburants.
La inflació es va situar al març al 3,1% amb el transport, però també els restaurants, els allotjaments, les begudes alcohòliques i el tabac com a producte que més s'han encarit. Entre els aliments, els ous, els llegums i les hortalisses s'han enfilat un 20% en un any. Aquest matí també s'ha publicat l'índex per actualitzar els lloguers, que frega el 2,5%, i això és el valor més alt des que existeix aquest índex.
Una tendència que es pot accentuar pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a vaixells sancionats pels Estats Units o amb vincles amb l'Iran, que des d'ahir aplica la Marina nord-americana i que s'afegeix al control del mateix Iran. Enviat especial a Teheran, Sergi Roca.
Doble bloqueig com a mesura de pressió a banda i banda. Algunes informacions diuen que almenys 4 mercants amb vincles amb l'Iran han trencat la nova barrera imposada per Trump. La via diplomàtica no està ni molt menys trencada, però la Xina es comença a impacientar per l'afectació per a les importacions de petroli.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el desig dels culers que el Barça remunti l'eliminatòria aquesta nit.
A les 9 el Barça juga al Metropolitano l'opció de classificar-se per a les semifinals de la Champions. A l'anada, ja sabeu, el Barça va perdre 0-2. Connectarem amb el Bernat Soler i el Ricard Torquemada, que són a Madrid, per saber l'última hora de l'equip abans d'aquest partit, que jugarà a les 9, però que des de les 8 el podreu seguir a la TDT. L'altre partit de quarts de final de la Champions és el Liverpool-PSG. Els francesos defensen un avantatge també de 2 gols. I demà el Madrid haurà de remuntar a Munich en una llista on destaca la baixa d'Asensio.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs hi ha bastants trams amb congestió a lentitud, com per exemple la Ronda Litoral entre el Fòrum i la Barceloneta, també la P7 o la B30 a Cerdanyola, però l'única incidència amb cua la tenim a la C15. És un accident a Vallbona d'Anoia, direcció Igualada, que talla un carril i té uns 3 quilòmetres de retenció.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Cada dia una miqueta més de calor, no?
Doncs sí, és aquest esglaonet diari que encara doncs, li costa de pujar, perquè senzillament a la nit cau bastant, però la massa d'aire que ens arribarà a l'acabar la setmana ens tornarà a fer ensumar l'interior divendres als 30 graus i dissabte i diumenge a superar-los, fins i tot en alguns observatoris. Per tant, efectivament, de moment poquet a poquet, però els esglaons es faran més alts a l'acabar la setmana per tornar la calor i sempre els propers dies amb força sol.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. El govern espanyol ha aprovat el marc legal que pot regularitzar 500.000 d'immigrants sense papers, 150.000 dels quals a Catalunya. Les peticions es podran fer a partir de demà passat i fins al dia 30 de juny. Finalment, serà més complicat del que s'havia previst perquè s'ha endurit les condicions per demostrar que no es tenen antecedents penals i caldrà provar-ho amb un document oficial. Anem a la Moncloa. Paula Brujans, bon dia.
Què tal? Bon dia. El govern espanyol ha hagut de rectificar i finalment obligarà a presentar un certificat oficial per acreditar que no es tenen antecedents penals. Sense aquest document, del país o països on s'ha viscut els últims 5 anys no es podrà fer la regularització. La ministra de Migracions, Elma Saiz, reconeix que en alguns casos això pot ser molt complicat, però promet que el govern ajudarà els sol·licitants per aconseguir-ho.
De manera excepcional, en casos puntuales, cuando la situación en el país de origen sea difícil, a través del Ministerio de Justicia, vía diplomática, se puede ayudar y dar más plazo para que el interesado obtenga ese certificado de antecedentes penales, que es un requisito sine qua non.
Amb el 30 de juny com a data límit, les peticions es podran fer des de demà passat per la via online i a partir de dilluns presencial amb cita prèvia a 450 oficines de tot l'Estat, entre Correus, Estrangeria i la Seguretat Social, oficines que s'han reforçat en personal per evitar un col·lapse amb aquest procés. La ministra garanteix que totes les sol·licituds es tramitaran en temps i forma, tot i que el procés arrenca més tard del previst i només durarà 2 mesos i mig.
Sabemos que hay mucha gente esperando este proceso y hemos diseñado un plan operativo con muchísimo trabajo que esté a la altura del reto que supone.
Es poden acollir la regularització tots els estrangers que acreditin 5 mesos de residència a l'Estat abans de l'1 de gener i obtindran permís de treball i residència per un any, que després hauran de renovar. És la setena regularització que es fa en democràcia i Sainz n'ha defensat les bondats.
La evidencia demuestra que en procesos similares anteriores se han logrado beneficios en empleo, en responsabilidad fiscal, en convivencia y en sostenibilidad social.
Davant les crítiques del PP, Vox i Junts que rebutgen aquesta regularització, Saiz ha defensat que la reclamen tant la patronal, els sindicats com l'Església. Avui també Pedro Sánchez ha defensat els beneficis de la regularització. Ha dit que s'ha de fer per justícia, per moral i perquè beneficiarà també l'economia espanyola.
Bé, doncs països com Cuba, Nicaragua, Algèria o el Pakistan són ara per ara els països d'origen dels nouvinguts on és més complicat fer tràmits per la regularització extraordinària, així com països en guerra, com ara l'Iran o el Sudan. És l'alerta que fan des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i també des de Càritas, una de les entitats acreditades per acompanyar les persones migrants, Mar Riera.
Des del Col·legi de l'Advocacia consideren que l'acreditació de no tenir antecedents penals en el país d'origen i en els països on s'ha residit els últims 5 anys dona més garanties en aquest procés. Ho ha explicat a 3CAT Info Quim Claveguera, advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP.
Haurà de fer la declaració responsable i aportar la sol·licitud de que els ha demanat i que en un mes no hi han arribat, i a més autoritzen el govern espanyol perquè es posi en contacte amb el govern del seu país o dels que hagi residit per obtenir aquests certificats d'antecedents penals. Per tant, la garantia és més gran que la que hi havia en l'anterior projecte.
Un procés que s'allargarà 2 mesos i mig i no 3, com estava previst, i això beneficiarà sobretot els immigrants sud-americans que poden fer més tràmits online, que abarateixen costos i no han de traduir la documentació. Elisabet Orenya és la responsable de migracions de Càritas.
Potser en un país llatinoamericà el tràmit d'obtenció d'un certificat d'antecedents penals potser són 60-80 euros, i en un país africà, per exemple, doncs potser ens donem els 250, els 300 euros, depenent del país i pel mateix tipus de documents, no?
A més, cal tenir la documentació en regla del país d'origen i per acreditar aquests 5 mesos d'estada a Espanya abans de l'1 de gener es pot fer a través del padró si es té, amb un bitllet d'avió si es va entrar així, o amb un document d'una visita a un metge, que s'ha fet un curs a una acadèmia, o amb una targeta de transport. A diferència de Madrid, a Barcelona no s'han registrat cues per demanar un certificat que acrediti aquesta titularitat d'una targeta de transport personalitzada, però sí que hi ha molta més demanda.
Bé, doncs, contra aquesta regularització d'immigrants s'ha mostrat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acte al Congrés.
No solo vamos a decir que estamos en contra de la regularización, vamos a explicar por qué. Aunque me temo que los ciudadanos lo sufrirán en sus propias carnes más pronto que tarde. No compartimos esta regularización de más de 1 millón de inmigrantes irregulares por 4 razones. Porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible.
Estan aquí a Catalunya crisi oberta entre el PSC de Ripoll i la direcció nacional del mateix partit. Els socialistes han forçat la dimissió dels dos regidors de la formació per haver facilitat l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Oriols. Els dos edils critiquen la decisió i asseguren que el PSC l'ha pres de manera unilateral i sense haver-se posat en contacte amb ells. Girona, Laia Claret, ara el partit busca relleu?
Sí, exacte, això és el que asseguren els regidors ripollesos en un comunicat, que no hi ha ningú predisposat, diuen, a rellevar-los, perquè recordem que els substituts han de sortir de la llista que es va presentar a les últimes municipals. Els regidors socialistes també diuen que ahir no van tenir cap reunió i que ningú els ha acceptat formalment la renúncia que van presentar, tot i que avui al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Amoret, portaveu del PSC i número 2 del partit, confirmava que sí, que hi havia hagut converses.
Va ser una reunió de maduresa política on tothom va assumir la seva responsabilitat i doncs, el resultat d'aquesta reunió és el que hem comunicat doncs, amb el, bueno, a tots els mitjans de comunicació aquest matí.
Pel que fa a l'alcaldia, Sílvia Oriols carregava aquest matí contra els socialistes per perjudicar la política municipal a la xarxa X.
Per aquest exercici de responsabilitat institucional i política que van exercir aquests dos regidors, que simplement volien evitar una nova qüestió de confiança, els han fet cessar. Si algú és autoritari, sou vosaltres, els socialistes.
I també les xarxes. A nivell personal, la líder d'Esquerra, Chantal Pérez, d'Instagram, ha donat suport al grup socialista i és que en l'últim ple apuntava la possibilitat d'abstenir-se també els pressupostos.
I és que, de fet, Laia, aquesta legislatura, Ripoll, hi ha hagut molts canvis perquè pràcticament han plegat tots els líders de l'oposició a Sílvia Oriols.
Correcte. Els caps de llista de Junts, PSC i la CUP ja han canviat. I la portaveu d'Esquerra ja ha avançat que no serà la candidata a les pròximes municipals. De fet, del total dels 11 regidors que hi ha a l'oposició, 7 han canviat des de les eleccions del 2023.
I encara més coses, perquè arran d'aquesta crisi, el que fins ara era el líder del PSC, Ripoll, ha decidit plegar com a assessor de la Generalitat. Enric Pérez treballava al Departament de Territori i aquest matí la consellera Sílvia Paneque ha acceptat la seva dimissió. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia.
Paneque, que fa poca estona ha acabat de comparèixer després del Consell Executiu, manté que amb Aliança Catalana no hi ha res a parlar.
Sí, el govern no vol deixar passar el que considera un error greu dels regidors de Ripoll i subscriu el discurs oficial de la direcció del PSC. Paneque ha llançat aquest avís: cap alcalde ni cap regidor té marge per negociar amb l'extrema dreta perquè està als antípodes dels valors socialistes.
El govern saben que té una línia molt clara, una línia vermella molt clara de no col·laboració en posicions de confrontació, d'extrema dreta, d'exclusió, d'assenyalament pel seu origen o per la seva religió. I, per tant, allò que els grups municipals de la força política que dona suport al govern han de mantenir.
Paneque ha aprofitat la compareixença d'aquest migdia per agrair justament la feina feta d'Enric Pérez al Departament de Territori, perquè fins avui el cap de files a Ripoll treballava com a assessor de Paneque en temes de mobilitat.
Doncs Junts per Catalunya aprofita aquesta crisi del PSC a Ripoll per demanar al president Illa que doni menys lliçons sobre l'extrema dreta. Els comuns han reclamat als de Puigdemont que segueixin l'exemple de la direcció dels socialistes i que barrin el pas a Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Junts per Catalunya sucapa amb la crisi del PSC a Ripoll després que el partit de Puigdemont se l'acusa sovint d'acostar-se als discursos d'Aliança Catalana. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha demanat al president Salvador Illa que no els doni més lliçons sobre l'extrema dreta.
un president Illa que moltes vegades doncs, vol anar del cel més pur en la qüestió doncs, de l'Aliança Catalana i que ens vol alliçonar, que ens pretén alliçonar, i en canvi el que ha de fer doncs, és resoldre els problemes que té a dintre de casa.
Els comuns han aplaudit la decisió del PSC de fer fora els dos regidors de Ripoll i la seva cap de files al Parlament, Jessica Albià, que ha demanat a tots els partits que el cordó contra l'extrema dreta s'apliqui també a les eleccions municipals de l'any que ve. Una crida adreçada sobretot a Junts.
Considere que el PSC ho ha fet bé i, segon, també m'agradaria que les properes eleccions municipals tots els grups polítics ho tinguessin igual de clar. I aquí jo crec que Junts per Catalunya també hauria de seguir la mateixa línia.
La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, ha deixat clar que el seu partit mai pactarà amb l'extrema dreta en cap contesa electoral.
Això és injustificable. Permetre que Aliança Catalana doncs, surti amb la seva no deu ser assumible per cap de les organitzacions polítiques doncs, que diem defensar que no pactarem mai amb l'extrema dreta. Esquerra Republicana no ho farà.
La CUP creu que el PSC no ha actuat amb prou rapidesa ni amb prou contundència en el cas de Ripoll i el PP i Vox s'han manifestat un cop més en contra dels anomenats cordons sanitaris per barrar el pas a cap partit.
I mentrestant, sindicats de l'ensenyament i direccions de centres redoblen la pressió al Departament d'Educació. L'USTEC, que és el sindicat majoritari a l'ensenyament, planteja al personal educatiu una vaga indefinida fins a finals de curs, mentre l'Assemblea de Direccions de Barcelona també posa sobre la taula la dimissió en bloc de les direccions a finals de curs. Mentrestant, el govern manté la seva posició i diu que diàleg sí, però per sumar-se a l'acord, Sara Canyete.
Sí, l'USTEC ha llançat avui una segona enquesta juntament amb la CGT i la Intersindical en què pregunta al personal del centre si estan disposats a fer més dies de vaga i quants. Les propostes van des de repetir la setmana d'aturades que es va fer el mes de març fins a convocar una vaga indefinida. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, creu que s'han de mantenir les mobilitzacions fins a final de curs, però amb una proposta realista. Són declaracions de Trescat Info.
Llavors, val més doncs, que si al final acaba sortint dues setmanes no territorialitzades, però són molt participatives, això tindrà molt més èxit que tirar endavant una vaga indefinida i que hi participin només quatre.
Mentrestant, Sara, com dèiem, l'Assemblea de Direccions de Centres de Barcelona estudia la possibilitat de dimitir en bloc a finals de curs com a mesura de protesta.
Sí, reconeixen que és una mesura molt contundent i que l'han de madurar, però diuen que volen demostrar el seu malestar amb aquest acord. Rebutgen especialment que es limiti la capacitat de les direccions per escollir part del personal dels centres. Diuen també que fins ara el diàleg amb el Departament d'Educació ha sigut molt difícil i de moment tenen, però, una reunió aquest divendres.
Passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda. Una pausa i de seguida més efectes de la guerra a la nostra butxaca.
Catalunya migdia.
El catàleg d'Obramat té més de 20.000 productes, però per nosaltres són més de 20.000 històries. I per continuar construint històries junts, hi ha disponible el catàleg 2026 amb estoc sempre disponible i els millors preus del mercat amb marques líders del sector. Troba'l ja al teu magatzem. 20 anys construint junts. Obramat.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Benvinguts als 8 dies d'or del Cort Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar. Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Cort Inglés, a la botiga, web i app.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 20 minuts de les dues. La guerra al Pròxim Orient dispara els preus a Catalunya. La inflació del mes de març ha pujat fins al 3,1%, que és més d'un punt per sobre del que hi havia al febrer. Les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol mostren que les conseqüències econòmiques del conflicte ja no es tradueixen només en l'augment del preu dels carburants, sinó que abasten molts més productes i sectors, Sara Riera.
L'afectació ara ja és transversal. Ha pujat l'alimentació, els restaurants, els allotjaments, el vestit, el calçat, i tot això s'explica especialment per l'impacte que té el transport de mercaderies en totes les activitats del nostre teixit productiu. L'Associació de Transportistes Autònoms i Pimes de Catalunya ha revelat a Catalunya Ràdio que a nivell estatal l'augment dels costos per l'increment del preu de la benzina ja supera els 100 milions d'euros cada setmana, i tot això s'ha de repercutir. Carlos Folqui, secretari general.
I això està generant a la cadena de subministrament una trasllació d'aquests increments dels preus i dels costos de producció als nostres clients. Ara la factura d'aquest mes d'abril és on es veurà el primer gran impacte, però entenem que aquesta situació s'allargarà en el temps.
Una mica al marge d'aquesta cadena hi ha les assegurances i els serveis financers, que és el que més s'ha encarit aquest març, fins a un 5%. Els sindicats recorden que en l'anterior crisi de preus hi va haver sectors que es van aprofitar de la situació per incrementar els seus beneficis i exigeixen controls. Per cert, que aquest matí també s'ha publicat l'índex per actualitzar els lloguers, i atenció, perquè escala fins a gairebé el 2,5%, i és la pujada més gran que hi ha hagut en aquests 3 anys que fa que s'aplica l'índex.
Doncs ja que parlem del lloguer, precisament avui s'ha obert una nova convocatòria d'ajudes al lloguer de la Generalitat. En aquest cas, és la que es fa per persones d'entre 36 i 64 anys. Enguany s'han relaxat alguns criteris i s'ha dotat de més pressupost perquè arribin a més famílies, Jordi Canal.
El govern hi destinarà un pressupost rècord amb un increment de 106 milions d'euros pactat amb els comuns, això de permetre beneficiar 40.000 famílies més. Són ajudes d'entre 50 i 200 euros mensuals que s'atorguen en funció de diversos requisits. Un és el nivell d'ingressos, que s'ha ampliat fins a prop de 36.300 euros anuals. Un altre és el que es paga del lloguer. Els lloguers màxims per poder optar les ajudes també s'han apujat en alguns casos. En el cas de la ciutat de Barcelona i les comarques de l'àrea metropolitana, passa dels 900 euros als 1.000 euros. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament o presencialment a les oficines d'habitatge fins al 30 d'abril. Fa uns dies ja es va obrir la convocatòria d'ajudes al lloguer per persones de 65 anys o més, i aviat s'ha d'anunciar la de menors de 35 anys, que complementa el bo lloguer jove estatal.
A tot això, d'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. 4 vaixells han passat a les últimes hores per l'estret d'Hormuz, tot i el bloqueig nord-americà des d'ahir a la tarda. Una mesura que ha censurat la diplomàcia xinesa. Sentim el seu portaveu.
L'escalada de desplegaments militars i accions de bloqueig selectives dels Estats Units només agreujaran les tensions i perjudicaran el ja fràgil alto el foc, i posaran encara més en perill la seguretat del pas per l'estret. És un comportament perillós i irresponsable.
A més, també ha promès contra mesures si els Estats Units els apliquen més aranzels. Mentrestant, París acollirà divendres una videoconferència per muntar una missió de protecció del dret a navegar per Hormuz. Són els últims moviments al voltant d'un aspecte clau al conflicte de l'Orient Mitjà, que condiciona la treva i les negociacions de pau que s'han de reprendre aquesta setmana o la que ve. Enviats especials a Teheran, José Antonio Rodríguez i Sergi Roca, bon dia.
Bon dia. La mostra que la via diplomàtica continua viva és que el president Massoud Pezeshkian va parlar ahir amb Emmanuel Macron, i avui Teheran ho ha fet també amb l'Emirat de Qatar. Pezeshkian incideix en les greus conseqüències que tot plegat està tenint en el món. Els contactes, la cara amable, complementen el relat dur de la Guàrdia Revolucionària, que manté el seu obligat to beligerant alt quan es tracta d'amenaçar amb accions de resposta a l'estret d'Hormuz. Els moviments no són gratuïts. El control executat per Trump dificulta no només les exportacions del petroli iranià cap als països de l'Àsia, sinó també l'entrada d'aliments al país. A la vegada, més enllà de l'economia domèstica, la guerra ha tallat del tot els negocis amb les monarquies del Golf Pèrsic. Ens trobem amb un empresari a la Xucufé. La seva companyia tenia seu a Dubai. on fa una setmana encara queien drons iranians, i li han dit que tots s'han anat a Norris.
Estem fotuts, perquè el nucli central del nostre negoci era Dubai. Els Emirats Àrabs Units ens han tractat molt malament, perquè som iranians. Han deportat tots els iranians de Dubai i han bloquejat moltes empreses.
I no estem parlant d'una inversió menor. 12 milions de dòlars ha perdut d'un projecte de més de 160. Per molts, aquí a l'Iran, la situació comença a ser desesperada.
I mentrestant, Israel i el Líban es reuniran les pròximes hores en les primeres converses directes en 33 anys, però sense Hezbollah, un dels bàndols en conflicte que la rebutja aquestes converses. El cap de la diplomàcia israeliana diu que aspira a normalitzar les relacions amb Beirut perquè el problema no és el govern d'Israel, sinó la milícia xiïta. Sobre el terreny, Tel Aviv manté l'ofensiva al marge de la treva entre l'Iran i els Estats Units. Enviats especials a Beirut, Matilde Seoane i Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. No hi ha cap senyal que faci pensar a priori en l'èxit de les converses d'avui entre Líban i Israel. Són les primeres cara a cara en dècades entre dos països que no tenen relacions diplomàtiques. Tindran un perfil baix i estan plenes d'obstacles. No hi ha acord previ sobre què es discutirà. L'exèrcit israelià continua amb l'ofensiva al sud del Líban. Israel nega que estigui sobre la taula un alto al foc amb la milícia libanesa de Hezbollah. El Líban, en canvi, sí que defensa que l'objectiu d'avui és aconseguir una treva, però ho fa amb una postura de debilitat, perquè el líder de Hezbollah, Naim Qassem, rebutja les converses.
Rebutgem les negociacions amb l'entitat ocupant israeliana. Aquestes converses són inútils.
Al carrer a Beirut costa trobar partidaris de les negociacions i, com a molt, alguns no hi perden del tot l'esperança.
Al meu entendre, no hi hauria d'haver un alto al foc, sinó una victòria o una derrota. Israel no serà pacífic mai. No s'aturarà, no es conformarà només amb el sud. Vol tot el Líban. Si algú matés el teu germà, li podries donar la mà?
La política que juguin al seu joc, no en sabem, no farem veure que en sabem, tret del fet que tenim esperança, tenim fe, i si Déu vol, almenys que puguem donar descans als nostres éssers estimats.
Els últims dies, els contraris a les negociacions han sortit al carrer a protestar i ho havien previst també per avui, però no han tingut el permís del govern per fer-ho.
Espanya i la Xina fan front comú per defensar el dret internacional. Pedro Sánchez, de viatge oficial al país, el quart en gairebé 4 anys, ha traslladat a Xi Jinping la necessitat que la Xina s'impliqui més en l'ordre mundial i en la recerca de la pau a l'Orient Mitjà. I han firmat 19 acords bilaterals, la majoria de l'àmbit comercial i econòmic. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Xi Jinping i Pedro Sánchez han escenificat el bon moment de les relacions entre Espanya i la Xina, que poden contribuir a protegir un sistema multilateral per fer-lo més just i inclusiu, pensen, enfront de l'actual ordre internacional en descomposició. Sentim el president xinès Xi Jinping en les paraules de benvinguda al Gran Palau del Poble. Costat correcte de la història per evitar la tornada a la llei de la selva, ha dit Xi Jinping, en referència implícita a Donald Trump. Enfront de tot plegat, paper important per a la Xina, segons Sánchez.
Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar esta situación provocada en Irán y en el estrecho de Hormuz, más allá de China.
Bona sintonia entre Madrid i Pequín, doncs, en aquest quart viatge de Sánchez a la Xina en 4 anys, que s'ha concretat amb la firma d'acords. El més important és el del diàleg estratègic, que és el mecanisme que la Xina estableix amb els països amb els que té relacions al més alt nivell. Sánchez també ha reclamat així que les relacions, en particular comercials, siguin equilibrades, perquè malgrat que les exportacions espanyoles a la Xina han crescut, l'ingent superàvit comercial xinès es continua multiplicant.
En aquesta mateixa compareixença, Pedro Sánchez s'ha referit a la situació de la seva dona, Begoña Gómez, després que el jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit deixar-la un pas de judici per 4 delictes, com ara malversació o tràfic d'influències. Sánchez ha demanat justícia i ha assegurat que el temps posarà cadascú al seu lloc.
Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Per cert, les principals associacions de jutges han carregat contra el govern espanyol. Creuen que les crítiques al jutge del cas són inadmissibles. El PP insisteix que és inacceptable que Sánchez continuï al càrrec amb la seva parella processada per delictes de corrupció. Un minut i seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Us ho imagineu? I si passa? Tot és possible a la tornada dels quarts de final de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys, la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Catalunya migdia.
En punt 2:45. La justícia europea avisa a Espanya que està abusant dels contractes temporals dins del sector públic, a vegades durant dècades. En una sentència li diu que les indemnitzacions que s'estan pagant als interins quan perden la feina són insuficients i critica que a vegades ho intentin arreglar amb la fórmula d'indefinits no fixos. La sentència és un dard directe al Tribunal Suprem. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
Hola, bon dia. El màxim tribunal europeu creu que Espanya actua en contra de les lleis comunitàries perquè compensa els interins de forma deficient pels perjudicis que els provoca la falta d'estabilitat laboral. Els jutges consideren que la fórmula espanyola de convertir els interins en treballadors indefinits no fixos és una mala solució que perpetua el caràcter provisional de la seva feina. Són places que només ocupen fins que l'administració les treu a un concurs públic on es pot presentar tothom. I per això, la justícia europea parla d'una situació abusiva, tal com ha descrit el president del Tribunal de Luxemburg, Koen Lenaerts.
Supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado.
Pels jutges europeus, tampoc n'hi ha prou de valorar com un mèrit l'experiència prèvia dels interins quan opositen per consolidar la plaça. Alerten que això també pot afavorir, de la mateixa manera, altres candidats que han fet una feina idèntica, però en altres llocs. I si al final aquests interins suspenen les oposicions i perden la plaça, el tribunal considera insuficient la indemnització de 20 dies per any treballat. Ara, la resolució europea d'avui l'haurà de tenir en compte el Tribunal Suprem Espanyol a l'hora de redactar la sentència definitiva d'aquesta causa, que pot afectar milers de treballadors.
L'home que va denunciar l'exrector del Vendrell d'haver abusat d'ell al Seminari de Tarragona quan era menor d'edat l'any 2000 ha lamentat en declaracions a Catalunya Ràdio que aquells episodis li han causat malalties cròniques, problemes psicològics i una baixa autoestima. L'investigat, Norbert Miracle, té una condemna per un altre cas contra seminaristes adults. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
José Ruiz ha donat la seva versió del que diu que va patir quan tenia 15 anys. Parla de vexacions en públic i abraçades amb intencions sexuals en privat al sofà del despatx del mossèn al Seminari Menor de Tarragona.
Quan estava de bones, doncs, sempre hi havia alguna abraçada, i una abraçada doncs, una miqueta especial, no? Sempre amb algun tocament extra.
Ell diu que té molts problemes de salut i psicològics provocats per aquests episodis i que no s'ha recuperat mai.
Des de llavors, des del meu silenci, jo pateixo dues malalties. Vull dir, el primer any que jo vaig estar amb ell, aquell estiu jo vaig debutar com a diabètic. I després, tot aquest silenci m'ha portat a tenir la fibromialgia galopant. Si ara tinc problemes psicològics, és en part per culpa d'ell, no?
Fins i tot en aquests 22 anys de silenci ha arribat a dubtar del valor de la seva vida.
Aquesta ferida que portes, inclús penses que la teva vida doncs, no val, no?
El cas serà jutjat pel Tribunal de la Rota de Madrid, tot i els intents no han pogut contactar amb Norbert Miracle.
A A partir de demà es comencen a desplegar progressivament les 1.600 noves ambulàncies, tant de transport sanitari urgent com no urgent, del SEM. Aquest nou contracte per 5 anys ha suposat una inversió de 2.000 milions d'euros, un increment de la flota del 20% i, en definitiva, pretén promoure un canvi de model assistencial. L'Hospitalet, David Àngela.
Aquestes noves ambulàncies començaran a circular demà per les Terres de l'Ebre, dimecres de la setmana que ve per Girona i el següent per Barcelona, i a partir d'aquí s'aniran desplegant a totes les regions sanitàries de Catalunya. Anna Fonkerni és la directora del SEM.
Adaptar-nos a les necessitats de cada pacient i prendre les decisions de forma àgil i ràpida en el lloc on es trobi el pacient i en el moment en el que ho necessiti. Estem parlant d'un increment d'ambulàncies al carrer d'un 20%, estem parlant d'increment de tecnologia i, per tant, d'un increment de capacitat de diagnòstic a peu del pacient, i estem parlant d'un increment d'uns 600 professionals aproximadament.
Les unitats de suport vital avançat incorporen ecògrafs i d'aparells per fer analítiques de sang i, per tant, detectar infeccions greus, intoxicació per fàrmacs o per valorar la pèrdua de sang, entre d'altres. Joan Escòrcia és el cap d'emergències.
Que es permet apropar, el que dic, per exemple, l'ecografia en aquells pacients en què han patit un accident de trànsit i es permet detectar hemorràgies in situ, al costat del pacient, i després adaptar l'assistència i el trajat al lloc on realment necessita aquest pacient.
Una altra de les novetats del servei és que totes les ambulàncies de transport no urgent incorporen la mateixa motxilla de primera intervenció com les d'urgències. Aquest nou contracte, a més de 300 ambulàncies més, també incorpora més de 600 nous professionals.
Passen 5 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa i amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Mares, benvingudes a Galeries del Tresillo. Si et cal un sofà per a les maratons de sèries amb el teu fill, o un sofà perquè la teva filleta hi estigui còmoda i a prova de pèl, o una butaca per trobar la inspiració perquè els teus fills, perdó, els teus projectes vegin la llum, ara a Galeries del Tresillo tens un 10% de descompte addicional, perquè de mares n'hi ha més d'una.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Passant 6 minuts a 2:15. L'actriu, directora i guionista Sílvia Munt, la filòsofa Victòria Camps o l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà són alguns dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi. En total són 20 persones i 10 entitats les que rebran un dels màxims reconeixements de la Generalitat, Montse Camps.
Sí, també el rebran, entre d'altres, l'escriptora Maite Carranza, l'artista i fotògraf Joan Fontcoberta, l'artista plàstica Maria Àngels Domingo Madola, l'actor Enric Major, la dissenyadora Roser Mercè i la periodista Júlia Otero. A títol pòstum també es concedirà el cuiner Fermí Puig, que va morir el 2024, el teòleg Josep Rius i l'activista social Enric Morist, que va morir l'any passat. I entre les entitats premiades hi ha les fundacions Ernest Lluch i Pau Casals i els Pastorets de Calaf.
I més coses, perquè 30 anys després de l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, els seus impulsors emportaran l'actualització a l'ONU. En un document de retrocés de l'ús social del català, en un moment de retrocés de l'ús social del català, el document vol adaptar el marc internacional dels drets lingüístics als reptes del segle XXI i reforçar la seva incidència global, Marta Vives.
Sí, el 1996 el PEN Català i el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, és a dir, el CIEMEN, van liderar el document que s'ha convertit en un instrument de referència per institucions, governs i moviments socials d'arreu del món a l'hora de parlar de justícia lingüística. Ara, però, nous desafiaments impacten directament en les llengües. David Minoves és el president del CIEMEN.
Segons la UNESCO, més de la meitat de les llengües del món poden desaparèixer aquest segle. I aquesta situació es veu agreujada per la globalització de les xarxes socials i per la presència de llengües predominants que estan modificant els hàbits lingüístics.
L'objectiu és que 30 anys després l'ONU el validi com un document vinculant i que a través del seu Consell de Drets Humans estableixi mecanismes legals de protecció internacional. Vicenta Tasa és cap del Comitè de Drets Lingüístics del PEN Català.
L'èxit de l'assumpció de la declaració per part del Consell de Drets Humans de Nacions Unides ve de la pressió que puguen fer totes les entitats d'arreu del món i la legitimació que tinga també aquesta actualització de la declaració.
El nou document, després d'un procés participatiu, es presentarà el 2028, coincidint amb els 80 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans.
I ara ens mudem. 37a edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion ha estrenat aquest migdia la seva nova ubicació marítima al Port Vell de la ciutat. Fins divendres, el certamen de moda presentarà 26 desfilades i un programa d'activitats paral·leles. Barcelona, Òscar Callau.
La nova ubicació de la 080 és a la Marina Vela, és a dir, el port esportiu que ja ha tocat de l'hotel conegut popularment amb aquest nom. Està al damunt d'una escullera, per tant està envoltada de mar i a ple sol amb tota la llum del Mediterrani. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, en l'acte inaugural d'aquest migdia, ha destacat el pes econòmic del sector moda a Catalunya.
Mou més de 17.500 milions d'euros l'any. Dóna feina a 75.000 persones i és capaç de tenir obertes a dia d'avui quasi bé un miler d'empreses. Per tant, qui digui que la moda és poca cosa, no en té ni idea.
La directora del certamen, Marta Coca, ens comentava la seva satisfacció amb la nova ubicació de la 080, conscient, però, que en aquell moment encara no havien començat les desfilades.
Però les models que ja estan treballant aquí des de fa un parell de dies, doncs els encanta. És que és molt diferent. Hem canviat totalment la inspiració, ara és mar i són vistes i no tan edifici, i jo crec que de moment les marques ho estan acollint molt bé. Ara veurem aquesta tarda al públic.
El programa compta amb 26 shows de moda fins al proper divendres.
I una cosa més abans dels esports. La casa de subhastes Christie's de París sorteix avui un Picasso que té un valor d'un milió d'euros a través de butlletes de només 100 euros. Els beneficis de la campanya Un Picasso per 100 euros es destinaran a la recerca contra l'Alzheimer, Montse Mas.
Sí, el sorteig del quadre cubista Cap de Dona del 1941 preveu recaptar 12 milions d'euros mitjançant 120.000 bitllets. Un cop pagat el milió d'euros del seu valor, els beneficis es destinaran a la Fundació per la Recerca de l'Alzheimer. El net del pintor, Olivier Wittmeyer Picasso, ha celebrat la iniciativa en declaracions a la CNN.
Una amiga meva va tenir la idea i va pensar que era una visió moderna de la caritat. Oferia a la gent l'opció d'aconseguir una obra d'art real del meu avi i participar en una operació humanitària. Així que aquest any pots guanyar una bonica obra d'art de Dora Maar i, si no guanyes, participaràs en la investigació contra l'Alzheimer. Per tant, hi sortiràs guanyant de les dues maneres.
So you will be winning on both ways.
El guanyador es farà públic a partir de les 6 de la tarda i després podrà quedar-se al quadre, donar-lo a un museu o vendre'l.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la pregunta que avui es fan tots els culers. Hi haurà remuntada?
I això no ho podrem respondre ara al Catalunya migdia, sinó que ho farem gairebé quan siguin les 11 de la nit, que serà quan hagi acabat l'Atlètic Barça.
Som un equip jove, som tots culers, molt culers, hem demostrat moltes vegades, i bueno, jo crec que el que hem fet tota la temporada és lluitar per aquest escut, que tenim moltes ganes d'estar una altra vegada a semifinals i demà donarem tot.
Al Barça li toca remuntar perquè la Champions no s'acabi aquesta nit pel club blaugrana. L'anada van perdre 0-2 al Camp Nou i avui hauran de capgirar aquest resultat per ser a les semifinals. Des de diumenge el club envia missatges d'optimisme amb la remuntada. Ahir va ser Lamine Yamal qui va dir, com sentíeu, que l'equip està preparat per fer-ho. Anem fins a Madrid. Bernat Soler, bona tarda.
Molt bona tarda, Laia.
A veure com respira el vestidor del Barça. Ahir vam sentir Lamine Yamal, però ara, hores prèvies a aquest partit...
Doncs la veritat és que amb una moderada confiança. El dia a Madrid ha aparegut assolellat, 18 graus de temperatura previstos a l'hora del partit, molt ambient, a poc van arribant els més de 3.000 culers que avui seran a les graderies del Metropolitano. Tot just ara fa una estona han arribat ja les directives per fer el dinar tradicional. Per cert, amb Joan Laporta, que és el president electe, però no el president institucional. Tot i així, Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, l'ha convidat i s'han fet una fotografia, Cerezo, Laporta, i també el president del Barça actual, que és Rafael Juste. Però, com hem sentit ara amb Lamine Yamal, frases com ho donarem tot, som molt culers, tinc moltes ganes del partit. Flick també va dir que crec en guanyar, enfocats al 100%. Per tant, tot missatges positius de cara a un partit que, a més, també comptarà amb la presència, per donar ànims, de jugadors que avui no poden ser a l'11, com Cubarsí, sancionat, que és a Madrid, o Rafinha, que està viatjant ara mateix, lesionat, per venir a donar suport als seus companys. Uns companys que hauran de superar un 0-2 del partit de l'anada, una empresa realment molt complicada, pràcticament històrica, pràcticament mai s'ha aconseguit remuntar dos gols en contra en una competició europea. Ho va fer el Manchester United fa uns anys i ho va fer pel valor doble dels gols en camp contrari, però ni Barça ni Atlètic de Madrid doncs han aconseguit aquesta gesta. L'Atlètic de Madrid sempre ha guanyat i el Barça no ho ha aconseguit. Però, com diu el tòpic, els rècords i les estadístiques estan per trencar-les. El Barça, pendent de Bernal, Marc Bernal, que està amb la baixa mèdica i que veurem si pot entrar a la convocatòria. Frenkie de Jong, en canvi, amb disposició ja de poder jugar. I l'altra opció pel mig centre seria la d'Eric García, que això obligaria a retocar coses en zona defensiva, ja que amb la baixa de Cubarsí, Araujo avui sembla que hauria de formar part de forma indiscutible de l'11 titular. I en atac, els grans dubtes, Lewandowski o Ferran. Rashford, Fermín, Olmo són els grans dubtes, especialment de la zona ofensiva, que haurà de resoldre un Hansi Flick molt enfocat en el partit.
Ara que parlaves fa una estona del dinar de directives, dels presidents, els podem sentir perquè han parlat fa poca estona.
Mira, doncs escoltarem primer el missatge de Rafa Juste, el president del Barça, que ha estat en contacte directe amb el primer equip i que ens traslladava aquestes sensacions que són una mica les que estem transmetent també nosaltres, no? La d'un equip confiat, la d'un equip optimista, la d'un equip que no viu el partit com un drama, sinó amb tota la il·lusió d'aconseguir aquesta proesa, aquesta remuntada gairebé històrica.
Soc prudent però optimista, perquè ahir vaig vindre amb l'expedició, ahir vaig estar també amb l'entrenament i vaig veure les cares, la forma que es comportava el grup i realment és amb moltes ganes de passar avui a semifinals, sí.
A part de Juste, ha parlat també Enrique Cerezo i ha parlat d'un dels temes del matí, que és el de la gespa. Perquè saps, Laia, que la gespa del Metropolitano no és la millor gespa del món ara mateix.
Sí.
No només parlem d'aquest partit d'avui, sinó també d'altres partits. Vam veure-ho, per exemple, el dia de Copa, el dia que el Barça va perdre 4-0. La gespa estava en molt mal estat, va provocar bots de la pilota, que, per exemple, li van provocar un gol en contra del Barça, jugadors que constantment van estar relliscant. I ahir Hansi Flick, abans de l'entrenament, no li va agradar com estava la gespa, la va notar alta i seca. De fet, ràpidament, els operaris del Metropolitano van engegar els persos perquè la gespa estigués més humida. I el que s'ha de dir és que aquest matí hi ha hagut una reunió. La reunió tradicional, habitual, la típica, no és cap novetat, entre els dos clubs i la gent de la UEFA, on s'ha pactat que la gespa es regarà abans del partit i a la mitja part, i que estarà tallada amb 26 mil·límetres, que és una de les mides estàndard bones que li agraden al Barça. A tot això hi ha posat humor i el seu estil habitual el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo.
Son cosas que han protestado, la UEFA les ha dicho que estaba bien y yo no te puedo decir más. Yo no juego. Hombre, yo creo que hay gente que le gusta el pelo corto y el pelo largo, ¿me entiendes? Alguien dice que es tan largo, pues será que no le gusta melena. Bueno, yo lo veía muy claro, pero lo ha dicho la UEFA y con que lo digan ellos, vale.
Bé, cabell curt, cabell llarg, no sé si ha quedat gaire clar com està la gespa.
Bé, vol dir que Simeone, home, si pogués la deixaria una miqueta més llarga, perquè així dificultaria el suposat joc més ràpid del Barça, i el Barça, com sempre, tradicionalment, doncs, més partidari d'aquest rapat de la gespa més curtet, en qualsevol que s'ha pactat, com es fa sempre en tots els partits, aquesta mida, i per tant, avui, la gespa per mida i per humitat no serà una altra cosa, és l'estat en el que està. Per tant, aquest és l'ambient que podem copsar des del centre de Madrid, poques hores abans d'un partit que serà fantàstic, que seguirem a la TDT, que ara buscaràs més claus, sí. I del qual hem pogut informar gràcies també a la magnífica gestió en l'apartat tècnic del Dani Batxiller, perquè estem aquí en una autèntica selva de micròfons, de càmeres, que no t'ho pots ni imaginar.
Em puc imaginar una mica, però també amb aquesta garantia de tenir sempre al costat Dani Batxiller. Per cert, has vist algun col·legi ja de tots els milers que viatgen?
Sí, n'hem vist bastants. La plaça Major, que és a pocs metres d'on ens situem ara, que és en el restaurant on estan fent el dinar les directives, comença a tenyir-se de color blaugrana. Bastants càntics, curiosament, en contra de l'Atlètic de Madrid, eh? No pas cap al Real Madrid, que és el rival habitual, i per tant es preveu un ambient realment també calent avui, perquè serà el desplaçament més massiu de la temporada. Com dèiem abans, més de 3.000 aficionats del Barça ocuparan la part alta d'una de les graderies del Metropolitano.
Doncs anem a parlar una mica de l'Atlètic de Madrid, que el gran dubte és saber si el Cholo Simeone farà un plantejament valent o preferirà defensar el marcador de l'anada. A l'alineació dels matalassers no s'esperen, en principi, vaja, Ramon Salmurri, sorpreses.
No, a veure, l'última hora de l'Atlètic de Madrid passa per la llista de convocats. Barrios s'afegeix a les baixes de Pubill, de Jiménez i de Janko, tornen Cardoso i Oblak. I el dubte principal del Cholo, hores d'ara, se centra precisament en la porteria. Oblak ja està recuperat, però acumula inactivitat i el suplent Juan Musso ha rendit molt bé. La resta de l'11, força previsible, en defensa amb Nahuel, Lenormand, Lenglet i Rogeri, el doble pivot amb Coque i Llorente, a les bandes Juliano a la dreta i Lookman a l'esquerra, i en atac Griezmann i Julián. Insisteixo, l'únic dubte a hores d'ara se centra en qui ocupa el lloc a la porteria entre Oblak i Juan Musso. Tot això s'espera un Metropolitano ple a vessar i xiularà el francès Clement Turpin.
I per cert, Salmo, que tot això avui la UEFA respost al Barça per la queixa arbitral del partit de l'anada.
El Comitè de Control Ètic i Disciplina de la UEFA ha rebutjat la queixa formal del Barça que va presentar el conjunt blaugrana per l'arbitratge d'Ivan Kovacs al partit d'anada, ja que considera inadmissible, diu la UEFA, la reclamació del Barça. La protesta del Barça se centrava sobretot en aquell penal no assenyalat de Marc Pubill per fer unes mans dins l'àrea. El Barça considerava que l'arbitratge era contrari a la normativa actual amb incidència en el desenvolupament del partit i del seu resultat.
Tornem a Madrid per buscar l'anàlisi d'aquest partit d'aquesta nit i per saber si hi haurà remuntada. Segur que correspon al Ricard Torquemada. Bona tarda.
Bona tarda.
No te la faré, aquesta.
Home,
però
veu... és que segur que la respon, segur, però que encerta no.
A veure, com ha de sortir el Barça avui, però? A fer un gol de seguida o pot tenir més paciència?
Jo crec que pot tenir paciència, no és tan lluny de l'eliminatòria, són dos gols, per tant dues escenes, perquè sobretot el desordre podria ajudar que l'Atlètic de Madrid se sentís molt còmode en un espai familiar, amb molts metres per córrer, per jugar el millor futbol. El Barça necessita ordre. Ara, el que passa és que el Barça sí que ha de ser, des del primer minut, molt intens, molt agressiu en la pressió. Jo crec que és la diferència. Una cosa és el Barça defensivament, ha de defensar cap endavant, ha de passigar, ha d'intentar recuperar pilotes i aleshores atacar curt, però si l'Atlètic de Madrid surt d'aquesta pressió, el Barça no s'ha de precipitar amb l'atac posicional, ha de saber canviar el ritme, atacar sense tanta desesperació, perquè si el partit s'allarga amb l'empat a zero, sempre et pots desesperar quan quedin 20 minuts o un quart, que encara tindries temps. El problema seria que l'Atlètic de Madrid s'avancés al partit per alguna errada teva, per exposar-te, no?
I l'Atlètic et preocupa gaire com surti, si en aquesta versió més defensiva o més valent, com parlàvem amb el Salmo?
No, perquè crec que la idea de l'Atlètic de Madrid serà fer mal al Barça en les transicions, aprofitar els espais, intentar connectar amb Griezmann per llançar Julián o Lookman, Julián, que és el que hem vist en tots els partits, i si el Barça el submet, doncs es conformarà amb defensar-se a l'últim terç. És a dir, s'adaptarà una mica al que el Barça li permeti fer. I aquí és on el Barça ha de ser més semblant al de la tornada de Copa que no pas al de l'anada de Copa, no? Són la cara i la creu. I, per tant, dos referents, un per apropar-t'hi i un per allunyar-t'hi.
Dels dubtes que presentava el Bernat a l'11 del Barça, quin creus que pots tenir més la clau perquè condicioni el joc del Barça? Parlava del migcentre, que no queda clar si pot apostar per De Jong, per Gavi, per Eric, o si, en canvi, la peça més al davant, si juga Lewandowski o no, que, vaja, en principi hauria de jugar.
Sí, mira, jo crec que la del migcentre és molt important i el Barça no té el recurs ideal perquè Marc Bernal no s'ha pogut recuperar, perquè De Jong encara està tendre en el seu retorn, i perquè l'altra opció és Gavi, que no sé què pretén Flick amb Gavi avui, tot i que jo crec que tindrà un paper important. Ja veurem si com a fals extrem esquerre, si des de la banqueta o des del mig centre. Per què? Perquè és aquesta peça que ha d'estar molt a prop de Griezmann, que és el jugador que vertebra totes les transicions, el jugador que li dona pausa a l'Atlètic de Madrid. Si la pilota passa per Griezmann, l'Atlètic de Madrid ataca. El panorama s'aclareix. Si Griezmann no hi participa o hi participa en situacions forçades, l'Atlètic de Madrid ja no té tanta facilitat per atacar, no té la connexió a punt, no és tan precís, s'encalla més, I per tant, el jugador d'aquesta que ocupa la plaça de mig centre està molt pendent de les vigilàncies del francès. I aquí tenim perfils diferents, no? El de Gavi, que és molt intens, el de Jong, que hem de veure si està per molts esforços, o fins i tot el d'Eric, si Araujo és un dels centrals, que sembla que no ho serà, però aquí ha de triar bé Flick.
Doncs aquest partit, aquest Atlètic de Madrid-Barça, el viurem com sempre a Catalunya Ràdio, el partit a les 9 i com sempre des d'una hora abans, a les 8, la TDT, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Solí i tot l'equip de la TDT. Fins després, adeu.
Adeu, Laia.
Encara en Champions, avui ha jugat un altre partit, d'on sortirà l'altre semifinalista, el PSG de Luis Enrique, que és l'actual campió, surt amb 2-0 d'avantatge a favor davant del Liverpool. Avui es jugarà aquest partit i d'aquí sortirà l'altre semifinalista. I el Madrid ho farà demà, Marcos García. Demà jugarà a Munic i té el mateix que el Barça, de remuntar.
Sí, cau Raúl Asensio de la convocatòria amb gastroenteritis. El Madrid ha arribat fa una estona a Munic. Courtois i Rodrigo es queden a Madrid perseguint la recuperació de les seves lesions. Tchouaméni és baixa per sanció, però viatja, diuen, a Madrid per fer pinya. Tornen després de descansar la Lliga Carreras, Trent i Rüdiger. A aquesta hora el Bayern està fent el seu entrenament. Les rodes de premsa de l'equip bavarès a les 4 de la tarda. A un quart de set, les rodes de premsa del Madrid. Sessió a l'Allianz Arena dels Blancs a les 7 de la tarda. Demà, Bayern-Real Madrid amb avantatge per als alemanys 1-2 de l'anada.
Pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Únic s'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Seguim parlant de futbol. La selecció espanyola femenina s'enfronta a Anglaterra avui, partit de classificació per al Mundial del Brasil 2027, i ho fa Ruth Vilà a l'estadi de Wembley.
Sí, un partit amb molt de protagonisme blaugrana perquè hi ha 10 jugadores del Barça i, a més, les catalanes Laia Codina i Jana. És el partit de gran rivalitat a la mateixa Europa, aquest Espanya-Anglaterra. Les dues seleccions s'han repartit els darrers 5 títols internacionals que han jugat. La gran baixa de la selecció espanyola és la d'Aitana, mentre que Anglaterra es dubta la seva capitana Lea Williamson. El vestidor de la selecció espanyola no volen ni sentir parlar del partit d'avui, que pugui ser una revenja de la final de l'Eurocopa que va guanyar Anglaterra. Així ho explicava Irene Paredes.
Lo que sí tenemos es ganas de ganar. Es verdad que bueno, lo de revancha a veces es un poco, no sé cómo decirlo, tampoco tiene mucho sentido, porque por mucho que ganemos o pase lo que pase mañana, la Euro no nos la devuelven, ¿no? Pero sí tenemos ganas de hacer las cosas bien, de sacar un resultado positivo, que bueno, que nos haga sumar puntos.
El partit començarà a les 8 i l'última dada és que s'havien venut ja més de 70.000 entrades pel partit.
I
segona jornada a l'Open de tenis de Barcelona. Avui Xavi Campos amb el debut de l'ara número 2 mundial, Carlos Alcaraz.
Debut al Alcaraz, que fins diumenge era el número 1 del món, però va perdre la final de Monte Carlo contra Sinner, i que aquest diumenge Alcaraz pot tornar a recuperar el número 1 si guanya aquest Godó. Tornar a guanyar a Barcelona 3 anys després i tornar a encapçalar el rànquing mundial són els objectius del murcià aquesta setmana.
Que tengo que ganar el torneo aquí, ¿no? si quiero recuperarlo. Yo creo que es la batalla que estamos teniendo, ¿no?, por el número 1 entre Yannick y yo. Yo creo que es muy, muy bonita y probablemente sea una motivación extra.
Alcaraz debuta a partir de les 4 contra un jugador que ve de la fase prèvia, el finlandès Otto Virtanen, 130 del món. En principi no ha de tenir gaire problemes per superar aquest debut. Les dificultats a Barcelona les trobarà a partir dels quarts de final, on, si tot va com es preveu, es trobaria el rus Rublev, i sobretot a semifinals, on el podria esperar l'australià Alex de Minaur, contra qui va protagonitzar una semifinal inoblidable fa 3 anys aquí al Godó. Alcaraz és la gran atracció d'aquesta segona jornada, també del torneig. Avui també entren en acció els principals caps de sèrie: de Minaur, que ja ha passat ronda, l'italià Musetti, Rublev i Khachanov.
Tenim temps també per un apunt més de rugby. Els Dracs catalans informen de la marxa del seu tècnic, fins ara, l'anglès Joel Tomkins, que ha decidit deixar el càrrec per motius personals quan encara li quedava un any i mig de contracte després d'arribar al club nord-català el juny del 2025. Ara assumiran la direcció de l'equip el seu compatriota Ryan Sheridan, assistit pel també anglès Mikey McLaurum i l'australià Mitchell Pierce. Amb aquesta informació anem tancant el repàs de l'actualitat informativa esportiva del dia, recordant avui el partit entre l'Atlètic del Madrid-Barça. Els blaugranes que busquen aquesta remuntada per ser les semifinals de la Champions. Ja sabeu que el partit es juga a les 9 del vespre al Metropolitano, però des de les 8 podreu seguir la TDT, i també des de les 7, com sempre, els Esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Ara seguim aquí a l'antena de Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.